La psicologia també juga amb Pep Marí.
Pep Marí, bona nit.
Bona nit.
Ja saps que sempre després d'una dosi de Baumala, una dosi de Pep Marí va la mar de bé. Com estàs, Pep? Tot bé?
Tot a punt.
Hi ha tantes coses de l'actualitat que no sabia avui. Li preguntaré per Preciado, per Guardiola, per Mourinho, però no. La notícia d'avui, perquè futbol és molt llarga la temporada, és el títol de Sebastian Vettel al Mundial de Fórmula 1. I la gestió que n'ha fet Red Bull de dos galls al mateix galliner. Com es gestiona el fet de tenir dos pilots a la mateixa escuderia i que no hi ha un cap de files clar? Sembla que Red Bull s'ha decantat per Vettel quan el més lògic era Webber. Com es gestiona això? Jo aquí, al galliner del Tot Gira, en tinc molts de galls. És complicat, també, a vegades. Però això...
I alguna gallina, també, eh?
Sí, i algun pollet.
També, de tot. Tenim de tot al galliner del Tot Gira.
Es gestiona tractant a les persones diferent, això per començar. Diferent en funció de què? En funció del que demanen? No, en funció del que necessiten, en funció del que el que dirigeix allò creu que necessiten. I no només tractant a tothom diferent en funció del que necessiten, sinó, a més, fent entendre a cada membre de l'equip que el tracte diferencial que es fa a un d'ells no només és el millor per ell, sinó per la resta de l'equip. Això sí que és ben difícil. Això, per exemple, en Guardiola ho fa especialment bé. Quan tens un equip que el seu rendiment depèn de la col·laboració de tot l'equip, fer això és molt fàcil, és més senzill. Ara, quan tens un equip que són dues persones que són rivals entre ells, això encara és més difícil. Però la teoria hauria de ser aquesta. És així com s'hauria de gestionar, tractant a tothom diferent en funció del que necessita en cada moment.
El fet que Red Bull hagi mostrat tan clarament les seves preferències per Vettel, això desmotiva l'altre. És a dir, avui, per exemple, diuen que han utilitzat a Webber per despistar Alonso i ho han aconseguit, però com a pilot Mark Webber, la temporada vinent segurament no seguirà Red Bull. Per tant, saps que aquest pilot el cremes i que segurament la temporada 20 no pots comptar amb ell.
És possible que sigui així, però en tot cas vull recordar una cosa, que ha estat efectiu això. És a dir, les decisions es prenen per les professionals amb el cap, no amb el cor. Si, per exemple, Ferrari hagués apostat d'una forma més clara abans per Alonso, en lloc de que per Massa, potser avui estaríem parlant d'una cosa diferent. Sí, però apostar per Alonso quan acabava d'arribar, això hagués pogut enfadar en el Massa. Sí, bueno, clar que sí. Totes les decisions tenen un risc i unes conseqüències que s'han d'assumir. Això és ser responsable, prendre una decisió i assumir els seus riscos. Aquest mal que hi ha, que dius que hi és de veritat, però l'estratègia ha funcionat. Si no pots quedar primer, hòstia, com a mínim queda segon. I aquesta vegada en queda primer, no?
I a més el jove ha superat el veterà.
A més, pel qual s'estava invertint, s'estava apostant des del principi. Per tant, possiblement també l'inversió és coherent, la decisió al final també és coherent. En tot cas, el que m'agrada és que han pres una decisió que anava encaminada a buscar un objectiu concret, a que guanyés aquell, i per tant, que guanyessin el títol de pilots, el títol de marques. No, la decisió no era evitar que passés una altra cosa, per evitar que guanyés l'Alonso. No, anava a buscar un objectiu clar, l'hem afrontat i hem assumit les conseqüències, els ha sortit bé.
Doncs avui aquest és el tema d'actualitat del dia, aquest títol mundial de Red Bull, de pilots i de constructors, aquests dos galls al mateix galliner. Anem per l'apunt històric contemporani, ens situem a Barcelona 92. Barcelona! Barcelona! Avui, Pep, ens parlaràs de la selecció espanyola d'hoquei herba i d'una experiència que vas viure en primera persona, no? Dels Jocs Olímpics del 92. Què va passar?
Vaig començar a treballar amb la selecció nacional d'hoquei gespa el any 90. I quan vaig arribar allà, el primer que vaig fer va ser preguntar-los quins temes ells creien que havíem de treballar. Un dels que tothom em va dir va ser el tema del debut. Aquests nois, fins a aquell moment, no estaven acostumats a tenir públic a la graderia quan jugaven els caps de setmana. Com a molt, hi havia quatre nanos del club i les nòvies, com a molt. Però passava que en els Jocs Olímpics de Barcelona el partit inaugural era el nostre debut, contra Nova Zelanda, un partit que havien de guanyar per intentar assolir els objectius que tenien plantejats. Per tant, allà hi haurien no quatre nanos, 400 o 4.000, hi haurien tota la família, totes les nòvies, i a més hi haurien jo, els mitjans i tot, i no volíem que aquesta pressió ens influís en el resultat.
Hi havia molta gent en aquest debut de la selecció espanyola que habitualment jugaven en família, però aquell dia contra Nova Zelanda van sentir això. Un estadi ple, Pep, amb pares, amb fills, amb familiars, amb amics, amb premsa, vaja, que tothom tenia l'atenció focalitzada en aquella selecció que habitualment estava acostumada a jugar amb quatre gats a les graderies.
Exacte. Llavors vam dir, què podem fer per acostumar-nos al més semblant debutar de veritat, que seria imaginar que debutem. Llavors el que vam fer va ser aprendre a visualitzar. Els vaig ensenyar a imaginar-se amb els cinc sentits que sortien al partit.
Això com es fa?
Vàrem fer diverses coses per fer això. Els vaig ensenyar que visualitzessin tot el que passava des del principi fins al final, a la mateixa velocitat que passaria de veritat, una velocitat el més semblant possible al real. Que s'ho imaginessin des dels seus ulls, com si fossin els protagonistes de la història, no des de fora, com si fossin els espectadors de la història. I sobretot, amb tots els sentits. Jo els deia, no vull que ho veieu, vull que ho viviu, això. Llavors, a part de visualitzar, vam anar a gravar els sons de caps de futbol que sentien els jugadors quan sortien a la gespa. I amb tot això vam preparar els jocs. Jo els hi posava la cinta, escoltaven aquest so, i jo els anava induint tot el que veurien quan sortissin al camp.
Déu-n'hi-do. Una estratègia de motivació, de visualització de la selecció espanyola d'hoquei herba en aquests Jocs Olímpics de Barcelona. Segur que van sentir també aquesta marxa olímpica els jugadors de la selecció, però feies més coses a banda de tot això.
Aviam, al principi que això buscaves el segon, hi ha un principi en psicologia que es diu d'habituació. El que vol dir és que quan hi ha una situació que et fa por, si tu t'hi afrontes moltes vegades, t'hi exposes, acabes perdent-li aquesta por, perquè acabes veient que, per dir-ho d'una manera, no n'hi ha tant, no n'hi ha per tant, és a dir, el León no és tan fiero com lo pinten, et canvia la creença i allò que et feia por, ara com a mínim ja no te'n fa tant. Ens vam basar en aquest principi per afrontar la situació. Llavors, va arribar el dia de la veritat. Va arribar el dia en què començava la cosa i debutàvem nosaltres, no? Vam sortir al camp, vam saber jugar correctament els primers minuts, vam sortir ajustats, vam salvar els mobles, vam tirar endavant aquell partit, i quan vam acabar, en els vestuaris, alguns jugadors em van dir, Pep, bona feina de visualització. Ah, sí? Per què? Els vaig preguntar jo. I em van dir, perquè quan vam sortir al camp ens va donar la sensació de que aquí ja hi havíem estat abans.
Que n'era una situació nova.
Exacte. Que s'hi havien més o menys acostumat, era el més semblant que teníem, no? Llavors jo aconsellaria als nostres oients que quan hagin d'afrontar una situació que els hi faci por, la visualitzin unes quantes vegades abans, intentant reproduir tot tipus de detalls del que sentiran i veuran quan arribin allà. Una vegada vaig preparar un curs de psicologia, de preparació psicològica per cirurgians, i mentre l'estava preparant em van explicar que la nit abans de l'operació feien tota l'operació completa en el coixí. El fet d'imaginar que ho feien i donar-se en compte i demostrar-se a si mateixos que tenien totes les passes ben clares, els hi donava confiança en les seves possibilitats en el dia de l'operació. Per tant, jo proposaria als nostres oients el fet de visualitzar situacions que són compromeses per ells, primer de tot per reduir l'impacte emocional i després, a més, per pujar la confiança.
Avançar-te el que ha de passar i preparar-te per afrontar aquella situació. Una pregunta, què va fer la selecció espanyola contra Nova Zelanda en aquell partit del debut?
El vam guanyar, vam tirar endavant aquell partit, sí.
Va guanyar la selecció espanyola. Doncs ja ho sabeu, la lliçó d'avui és visualitzar prèviament el que s'ha de fer. El que fem el Tot Gira cada dilluns, sí? Visualitzar el programa del cap de setmana següent. Doncs,
tu ho fas sovint, això de visualitzar, eh?
Sí, sempre m'ho dius. Ara visualitzes. S'ha de fer. Tu visualitzes, Garriga?
Mira, tanco els ulls, estic veient un concurs.
Doncs vinga, ara arribarà el concurs al punt G. Pep, gràcies per la lliçó d'avui i tornem la setmana vinent.